físicas, verbales, pràcticament en cada embarque hi ha porta.
Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tèntol!
Heu de saber que Montse Virgili ha debutat al món de la narrativa amb els moixons.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem una banda de l'equip a Eivissa i una altra part de l'equip a Mallorca. Tenim el control tècnic amb Miguel Soler, els estudis d'Ivetres Ràdio i Alberto aquí a Eivissa. Som a Dalt Vila, al mercat Eivissa medieval. Però ara hem de connectar amb els estudis centrals perquè allà els nostres companys Xisco Nadal i Miquel Junt han de parlar amb la periodista Montse Virgili, autora de la novel·la Els moixons. Companys, ja ha arribat a l'estudi d'Ivetres Ràdio la nostra convidada?
Ja la tenim aquí, tot i sa pluja, puntual, com un rellotge suís, na Montse Virgili. Ja és aquí i ara tot d'una la saluda.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar.
La periodista Montse Virgili, directora de Les dones i els dies a Catalunya Ràdio, ha debutat en narrativa amb Els moixons, un recull que retrata amb una tendresa extraordinària unes dones que no volen rendir-se i que no volen viure engabiades. Demà serà a Binissalem per fer una xerrada amb Empar Moliner, per xerrar del relat com a petjada, i hem aprofitat el seu pas per Ca Nostra per a convidar-la una estona a xerrar en profunditat de dones, de dies, de literatura i de la vida mateixa.
En profunditat.
I ara sí, ja la podem saludar. Montse Virgili, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt contenta d'estar aquí, molt bona tarda, plujosa, però jo encantada.
No, jo t'agrades que hagis vengut amb aquesta...
Amb paraigües.
Sí, i amb aquesta, com diria mon mare, amb aquesta gelupa de cuiró en sa vinguda, amb
exacte,
un paraigües puntualíssima.
Sí.
Jo passava pena i dic, quan no t'hagués entrevistada,
no,
quin disgust.
No, perquè jo normalment estic a l'altra banda i pateixo molt, i estava dintre el cotxe dient, hi arribem.
Així m'agrada. Ara m'he comentat que tu tens un C2 de Mallorca, perquè
sí,
has compartit vida i obra amb mallorquins en diferents moments de la teva vida.
Jo tinc un carnet de mallorquina, com ho direm, de pràctiques, però bastant bona, eh?
I parlaven que els moixons vendria a ser com un tracte exacte afectuós, el que aquí dirien ropits, cosa que m'agrada, perquè
exacte,
el meu ropit i jo mos deien ropits, per tant, avui quan arribi a casa nostra li diré hola, moixó. Almenys si m'entén, que no ho sé.
Jo crec que li agradarà, encara que no t'entengui, perquè a vegades hi ha coses que s'entenen per una altra banda i no cal entendre-les totes, i per això jo crec que aquest llibre també el poden llegir els mallorquins i sentir-lo seu, perquè tothom afectuosament, aquests moixons o aquests ocells o aquests rupits, com tu li dius, són totes aquelles dones que ens trobem al llarg de la vida, sobretot dones, eh? Estic parlant d'una infància dels anys 80, perquè això és, aquest llibre és una mena d'autobiografia en la que jo explico, i em sembla que aquí compartirem tots, tenim aquelles persones que la dependenta de, jo no sé, de la fruiteria de davant de casa, aquella senyora del forn, que tu vas amb el teu pare i com aquell que diu, no saps ni com se diu, però amb aquelles dones tu vas aprenent molt com serà la teva vida o com és la vida de les dones. A vegades ni t'ho diuen, no és en paraules que t'expliquen les coses, però és tot aquest ropits volant al voltant teu que t'acaben construint com ets. Sempre parlem de les mares, les àvies, això és important, evidentment, però hi ha moltes aus voladores a la nostra nostra vida que ens construeixen com som.
Clar, quan parlaven d'això, preparant-se entrevista, clar, jo pensava, quines han estat aquestes dones moixó que han passat per la meva vida? I he tornat quan tenia 7 o 8 anys, perquè els meus padrins eren d'Esporles, un poble de Mallorca, i hi havia Madomerris, que era qui gestionava Escolmado.
Exacte.
I jo anava allà sempre, i anàvem els dimarts, i sempre anava a comprar un tigreton. I ella sempre que me veia ja me tenia el tigreton preparat. El regruix que duc ja és d'infantesa, és a dir, aquesta alimentació una mica baliga balaga que m'ha acompanyat sempre perquè a mi el dolç m'ha perdut. I avui...
Però el dolç està al llibre, perquè també parlo de les dones que estaven a les pastisseries, perquè en una vida de rentadores, de col·le, de tota aquesta vida que tots tenim al cap, arribar a la senyora que et donava el tros d'enciamada o el que fos a casa seva, a tu et canviava la cara i et canviava tot.
És com donuts, de vegades, un determinat.
Un donut et soluciona a la tarda.
O una napolitana, és amor.
Sí, jo sóc més enciamada, per això.
Enteades o sense? Com li agraden a la Montse Virgili ser
enciamades?
De tot a casa.
De tot, tot. Cucarrois, el que vulguis.
Clar, i venim a parlar d'aquest debut literari. Una dona que està molt acostumada a parlar de literatura, perquè ho dèiem a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, hi ha un programa de referència. Com és això de parlar d'una mateixa, en primera persona, i com numeral, venir a parlar del teu llibre?
Pues m'encanta. Jo sóc superfan d'Umbral, ja sé que és molt políticament correcte dir això, però per mi és un dels grans escriptors de la història de la literatura, Mortal i Rosa. A tothom que se li hagi mort o un fill, vaja, jo crec que entra en vena. No t'ho esperaves, això?
No.
No t'ho esperaves, però sóc així, jo sóc una mica políticament incorrecta.
He arribat a una edat en què jo el que vull són sorpreses. Jo a partir
d'ara
no deman respost a sa vida.
Exacte, doncs, a part de que sóc fan de l'Umbral, que ja sé que a vegades això a la gent li costa d'entendre, sí que és veritat que jo sempre faig preguntes i m'agrada molt la intimitat a les entrevistes, etc. Però coi, com m'ha costat quan em pregunten coses de la meva vida, i coses molt íntimes, i coses que estan passant en aquesta novel·la, com, per exemple, hi ha un dels personatges que li falta un braç, que és la peixatera, que era la meva heroïna de petita, que era la Cinta, que treballava a la peixateria del mercat on anava amb el meu pare, i jo l'adorava perquè era una dona que li faltava un braç, i tot i així sempre estava de bon humor, sempre estava fent bromes. I jo pensava, jo quan sigui gran vull ser com ella. O sigui, i explicar tot això, passen moltes coses. Me va escriure una noia l'altre dia i em va dir que ningú havia explicat mai tan bé el que era que et faltés un braç. Perquè hi ha, a més, amb les dones, tot un llenguatge de donar la mà, prendre la mà, no?, en el sentit de casar-se, etc. I una dona que li falta un braç és una dona incomplerta, perquè ens han explicat sempre que hem de tindre-ho tot, no?, per ser volgudes per algú, per ser estimades. I, per tant, una dona que li falta un braç li falta que li puguin donar la mà, que li puguin agafar la mà, que li puguin prendre la mà. I aquesta dona, per exemple, m'escrivia i m'explicava que l'havia emocionat molt. Llavors és un llibre que commou a la gent que el llegeix, i això també em toca a mi, perquè per mi la Cinta era una persona que jo estimava molt. Així que hi ha un anar i un venir d'aquí, de sentiments i de freixura, que fort.
Uh-huh. Ara ho explicava en Montse, que els moixons està ple de dones que aparentment no haurien d'ocupar el centre d'una novel·la. Són peixateres, dependentes, padrines, veïnades... Però quan vas entendre precisament que elles mereixien ser protagonistes d'aquest relat?
Perquè en realitat la infància de molts de nosaltres és aquesta. El bloc de pisos, les veïnes... Ta mare no et venia a buscar al col·le, et deixaven a casa la veïna, però no és com ara, que aguanta-te-la un moment. No, passaves tota la tarda i vivies amb ells. Teníem una veïna, per exemple, que també surt en el llibre, que ara diríem que té fòbia social, ara li posaríem etiquetes. En aquell moment era la senyora Teresa no surt de casa. Val? Quan dic que no surt de casa és que feia 30 anys que no sortia de casa. I llavors aquella dona estava allà sola tot el dia i ens obligava a nosaltres a que tinguéssim la nostra porta de casa, del replà, oberta, perquè ella també la tingués oberta i no sentir-se tan sola. Uh-huh. És d'aquest món de les veïnes, de gent que té poc, però que està fent una truita amb patates i t'emporta un trosset per compartir. I jo crec que és un món molt vuitantero, perquè ara la gent no et saluda amb els veïns del davant, i si estàs a Mallorca no els entens, és broma. Uh-huh. però això passava, i era un món així molt tancat. I jo volia donar-los la importància que tenen, perquè a mi m'han fet molt com sóc, aquesta cosa Sí, de cuidar-te, de patir, de preocupar-te per l'altre, de mirar-lo, de que la casa de l'altre és la teva. És algo, en realitat, és molt punky. O sigui, és molt contracultural, això. Perquè ara és com que el capitalisme se'ns ha menjat la vida, no saludem al veí, no tenim una mirada cap a l'altre. Estem sempre parlant de parelles obertes, és a dir, tot el que sigui, embolicar-la. O sigui, no podem tenir parelles per tota la vida. No estic, ja he dit que m'agrada Umbral, estic dient que tanquem les parelles, us esteu espantant, ja ho sé. Però el que vull dir és que perquè no li donem una oportunitat al que tenim més a prop i sempre estem flipant amb Natalia Ginzburg.
És que, com deia Llorenç Villalonga, les fures, París no és màgic, sinó des de Bearn. Les
Exacte.
Coses d'en fora sempre ens han enlluernat un munt.
Clar.
I sembla que tot allò que venia de París o tot allò que ve d'altres cultures ho han de volar una mica més.
A veure, aquí teniu José Carlos Llop. Per què voleu Balzac si teniu José Carlos Llop?
Totalment d'acord.
Per exemple.
Hòstia, saps? José Carlos Llop és una fantasia.
És molt fort, això.
Jo me'n recordo que a l'institut me varen fer llegir l'informe Stein.
Clar.
I crec que un llibre mai m'havia agradat tant d'aquestes lectures obligatòries, que no haurien de ser lectures obligatòries perquè fan que repel·leixi una mica la lectura. Però en el cas d'en José Carlos Llop, meravella. M'ha agradat això de Teresa que no sortia de casa, que m'ha recordat aquell conte d'en Espriu, de Teresa que ballava les escales, que també parlava precisament d'una dona, de com anava creixent i com anava evolucionant, una mica també com els teus moixons, que són històries de dones amb una idea molt potent, que és que les dones transmeten coneixement sense adonar-se'n en gestos quotidians. Clar, a vegades aquesta quotidianitat no l'han sabut valorar, i supos que ha hagut de venir una generació de dones, en aquest cas com la nostra convidada, per poder posar negre sobre blanc, que això també era un coneixement popular, però coneixement el que hi ha a la fi.
Sí, i a més t'expliquen tant coses bones com coses dolentes. Jo no sé si ho dieu aquí a Mallorca, però allà se sentia molt aquesta frase: aquesta dona no li agrada la casa. Que volia dir que no li agradava fregar. Clar, és terrible, perquè tu estàs aprenent des de petita que si ets dona t'ha d'agradar fregar. Mm-hmm. I quan no t'agrada fregar és que hi ha una molla que no t'ajusta. I hi ha moltes coses d'aquestes, home, aquesta no la casarem. Està soltera, com si tingués càncer, saps? Mm-hmm. Està soltera.
Com si fos una
llavors,
malaltia. Sí.
Clar, una malaltia. Llavors tu aprens que si tu estàs soltera tens una malaltia. I tot això és un veneno que et va entrant per les coses bones i per les dolentes, perquè també vam aprendre de meravelloses, perquè hi havia dones que s'escapaven de tot això. Explico una altra dona, per exemple, que ja vaig conèixer de més gran, que era una dona que era catedràtica de filosofia i que la tia s'aixecava a les 5 del matí amb 80 anys per llegir Kierkegaard. I llavors dius...
És que no... també t'he dit, Montse, si has de llegir sí? a una hora Kierkegaard,
és
les 5 del matí. És un autor que a les 7 del capvespre...
Ja t'has fos.
Te fa bolla. A les 7, sart, si m'apures, perquè
has
d'anar a altres mons.
Exacte, però igual és com aquesta idea sempre que tenim també una mica de per sobre de veure les dones grans com poc interessants, com ses iaies, ses abueles, no? I després coneixes aquestes dones, són fortíssimes, es trenquen les normes, es foten una copa de cava a les 12 del migdia perquè jo lo valgo, saps? I a mi m'agrada molt això. Això és molt ser lliure. De fet, el llibre potser no es veu a la primera lectura o no es veu... Hi ha moltes capes, però és un llibre que parla sobre la por.
Ara que ho dius, fas un retrat de la por d'arribar tard, de sortir sola, de molestar, de no encaixar. Clar, no sé si quan ho escrivies senties que també estaves parlant de ses pors de sa teva generació.
Sí, aquesta cosa, les meves.
Aquesta cosa de solidaritat, sí. jo ho veig en ses meves 50 millors amigues. Clar, a mi ningú m'envia un missatge per dir-me arribat bé a casa. Ara me l'envien perquè tenim un grup de WhatsApp. Però és una cosa que ses dones de sempre han fet per aquesta por ancestral que malauradament vos han inoculat i també heu hagut de patir per els abusos que heu sofert.
I també jo crec que ho fem malament, i ho dic, fa autocrítica, perquè això del missatge, en el fons, ens està transmetent totes la por. Perquè estem dient, ei, Margalida, quan arribes a casa, m'envia un missatge. En el fons, t'estic dient, et passarà alguna cosa. Deixem de dir això, deixem d'enviar missatges a les amigues. No passarà res. Hem de confiar, també.
Oh, perquè... quan arribes a casa, passa'm un mem. Per
sí,
riure una
exacte,
estona.
Exacte.
Anem a transformar-ho de qualque manera.
Exacte, alguna cosa hem de fer, perquè, clar, si jo escric aquest llibre que parla dels anys 80, 90, 2000, i ara, el 2025, encara estem igual, ostres, Déu-n'hi-do, no? El que sí que és un viatge també de la por, perquè el llibre comença parlant dels blocs de pisos, de les cases, de les dones aquestes que tenen por, que estan tancades, el cel obert, tot aquest món, on les dones són les ames, però canten una cançó que no acaben de voler cantar, si continuem amb les metàfores dels Rupits, però acaba el llibre acaba al bosc, que és una manera de sortir a l'exterior, perquè quan les dones surten a l'exterior i s'encaren amb la bellesa, amb la por, amb la bogeria, que significa un dels últims personatges, també estan encarant totes les pors, perquè jo explico també en un moment del llibre que hi havia una dona que jo em pensava que era bruixa, perquè les dones que llegeixen les cartes o que fan misteris, sempre ja els hi posem la connotació de bruixes, i com que jo no li veia la cara, era una dona que sempre em trobava, i això molta gent que ha estudiat a Barcelona se'n recordarà, que al voltant de la catedral de Barcelona hi havia una senyora que llegia el tarot, i jo en aquell moment que tenia 17 anys, que acabava de sortir de l'ou, a mi em feia molta por. No? Jo pensava, era una bruixa, jo passo ràpid, se'm menjarà, no? I quan vaig ser gran la vaig voler anar a trobar, i la vaig anar a trobar i viu en un bosc, ara, aquesta dona, en un bosc a la Fadigeda d'en Jordà. És a dir, aquí les coses més al·lucinants d'aquest llibre són veritat, i les coses més normals són ficció, perquè no tinc tanta imaginació. I la història és que quan jo vaig a veure aquesta dona de les cartes, la bruixa aquesta que jo m'imaginava quan era petita, quan la vaig a veure, el primer que em diu, obre la porta i em diu, feia temps que t'esperava. Com us quedeu?
Així encara fa més por, no?
Jo, vamos, vaig escagarrinar damunt.
Canviant de tema... De...
Ha sigut un viatge per mi, també, aquest llibre. No només literari.
Sí, sí. També un viatge lingüístic, perquè és molt important la llengua als moixons, i apareixen paraules, expressions i sonoritats molt arrelades al sud. Escriure així també és una manera de resistir.
Sí, i a més, de fet, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè la meva mare és de Miravet, que és un poble del sud de Tarragona, i hi ha un munt de paraules que són mallorquines o que comparteixen amb el mallorquí. Per exemple, granera, en altres li diem garnera, però és de la família
més
mateixa.
Sí, sí.
Trebol és trespol, aquí. Espill, també diem espill. Hi ha un munt de paraules del mallorquí, o diguem-li com vulguem, d'aquesta manera de xerrar, i com molta gent d'aquí, es va pensar que aquest no era el català bo, i que el català bo era el de Catalunya. I és mentida, eh? I ens ha costat molt creure'ns això. I llavors la meva àvia es va trobar, com molta gent de Catalunya, perquè no tothom parla com a Barcelona, Catalunya, es va trobar que tota la vida havia hagut d'escriure en castellà a l'època del franquisme, i que quan va poder parlar la seva llengua no la reconeixia, perquè allò que parlaven a TV3 no era la seva llengua, i això ho entendreu altres a la primera. És en plan, m'han robat el que sóc jo, i per això dic que el català de la meva iaia sent que és com una bata tronada que no et posaries mai, que no te la veuria mai ningú posada, i que només la parles de cap endins, amb aquest sentiment que tenim d'auto... de poc amor cap a la nostra llengua moltes vegades, i que això jo crec que ho compartim mallorquins, però comparteix amb la gent de Lleida, amb la gent de Tarragona, amb la gent que no ha sigut del centre de Barcelona, no?
Adéu, gràcies, Montse. No sé si estàs d'acord amb jo. Clar, l'IEC, amb això, fer feina,
sí.
Ha decidit que...
Aquest llibre jo l'he escrit amb l'Alcover Molla.
Ha decidit que el català estàndard fos composicional, sí. Totes les formulacions verbals, a dir, totes les desinències són correctes, a dir, no és aquella cosa estricta de quan jo, per exemple, anava a escola, que tot estava com molt quadriculat, ara hi ha una mica més de llibertat, supost també perquè escriptors i escriptores que vos animau a fer llibres decidiu també emprar un altre tipus de llengua.
Clar.
Com deia en Miquel, això també és una mica una resistència.
Pensa que quan jo vaig començar a treballar a Catalunya Ràdio, ara m'aprofito perquè estic una mica lluny de casa, a mi em corregien i em deies has de dir poble, no poble. I jo, a veure... O sigui, jo soc catalana d'aixement, o sigui, tinc allò 8 apellidos catalanes, ¿vale? O sigui, no hi ha dubte de que estic feta molt bé. Però quan vaig arribar a Catalunya Ràdio em preguntaven que per... O sigui, em feien canviar coses, o no podia dir naltros, per exemple, havia de dir nosaltres. I ara, això és una riquesa, però ens ha costat molt. He hagut de batallar molt, i escriure aquest llibre i que es digués als moixons té a veure amb això. Té a veure amb que tu, si haguessis fet aquest llibre aquí, li hauries dit els Rupits. Saps? I això era molt important. O ses Waldres. És broma.
Triar per triar, crec que m'estim més ràpid, perquè arribar que no sé dir-li... Com està la meva Waldera, se me fa una mica complicat de gestionar.
Este té el seu punt sexy. A mi m'agradaria que em deien Waldereto.
Exacte, però té un punt ja com a més eròtic. Més d'anar directament en allò horitzontal.
Ja,
ràpid és més per sortir i fer una volta
clar,
pel bord.
Clar, perquè la Waldera té com una mica d'anca, no?
Exacte.
Ja
I,
està, no,
i normalment la Waldera sempre te la presenta entorrada i aixancada.
I oberta de cames,
clar,
ja.
Per
ja,
tant,
ja,
volies que no, ja és com anar directament a la imatge.
Doncs pues no, Rupit.
Som en conversa amb Montse Virgili, periodista, companya de Catalunya Ràdio.
Fan d'Umbral.
Fan d'Umbral, que sí. Ha vengut a presentar a Mallorca una xerrada que farà amb en Pa Moliner, que parlen de el relat com a petjada. Serà demà dins el festival La Coma, però avui parlam d'aquest El Moixons, que és la seva primera incursió al món de la literatura. Jo me demano una lletra ferida com Montse Virgili, per què ha tardat tant en decidir fer aquesta passa?
Mira, per dues coses. Una, perquè he treballat massa a la ràdio, masses hores, tu saps el que vol dir això, i preparar un programa cada dia és una bèstia, és un carro que se t'endú. I jo vaig fer 10 anys un programa que es deia Cabaret Elèctric, i després he estat fent 6 anys Les Dones i els Dies. I això és cada dia dels teus dies, i acabes molt, molt, molt cansat. I després, per una cosa que explico al llibre, d'on jo vinc, de classe treballadora, m'ha costat molt creure'm que jo podia fer això, que això de fer d'artista i de creure't que era artista i que podia dedicar-me a coses que no fossin fer feina de profit, m'ha costat molt creure-m'ho, i ho dic amb sinceritat.
Una
perquè...
mica com allò que expliques en el llibre, de que ses padrines escrivien notes darrere els calendaris o darrere ses cartes del banc, que a mi me sembla una imatge meravellosa, però sí, clar, eren dones que no malbarataven paper bo.
Exacte.
Sinó que apuntaven les coses allà on podrien, i que també diu molt de la relació entre les dones i la cultura.
Sí.
Que el paper bo anava per altres coses.
I també perquè jo crec que no creien que allò que féssim fos prou important per agafar un foli en blanc. Potser ni el tenien, perquè mon àvia no en tenia cap a casa de foli en blanc. Hauria d'anar a buscar a la botiga del poble. En general, l'únic paper que tenien eren les cartes del banc, o els calendaris vells, o un tros de paper d'estrassa que podien tenir per la cuina.
O aquestes agendes que regalaven bancs un temps, que ara ja no s'estila, però a mi m'encantava. Sí. Aquí, bé, a Catalunya devia ser un altre banc, però aquí era la nostra.
Sí, sí, la nostra.
Que cada any mos duien una agenda meravellosa. Jo, l'altre dia em vaig trobar una perca nostra, sí, de l'any 80 i busques, que dius, clar, allò eren agendes.
Ara ja no es fa res, ara ja no es fa res. Ara tot és polipiel.
Però això permet poder fer llibres com Els Moixons, sí, d'en Montse Virgili, intentant també, fent aquesta radiografia una mica en sèpia, de com era aquell món, un món que s'ha perdut, i que tu intentes recuperar a través de la paraula, que això també està molt bé.
Però també se'ns ha quedat en altres dins, perquè aquesta cosa de que mon àvio no s'atrevia a escriure en aquest paper en blanc, i aquesta cosa de... Sempre deia, sentia a ma iaia dient-li a mon avi, per a compte, Antonio, no firmi res, no posi res, perquè la lletra els semblava una cosa tan sagrada.
Mm. En canvi, ara t'estafen per SMS.
Clar.
És que ja no és ni necessari escriure res, ara ja arriba de casa teva, les estafes i les enganyifes.
Sí, sí. Jo ara aquí he vist la meva predina, perquè la meva predina també escrivia sempre darrere calendaris. Feia trossets amb els calendaris i se feia les seves notes allà darrere. I clar, t'interessava provocar aquesta memòria compartida amb els llibres. Supos que molta gent també trobarà aquestes referències en els seus padrins.
No ha sigut tan conscient. És a dir, jo ho he fet perquè realment volia explicar per què a vegades ens costa tant creure'ns a les dones que podem fer. Ara estem en un moment on hi ha moltes dones a la literatura, i jo crec que, per exemple, si estem aquí en un programa literari, hauríem de parlar de la Arnó, de la Annie Arnaud, que, per exemple, jo crec que va ser molt important que li donessin el Nobel, no només perquè és una bona escriptora, sinó perquè ens va donar el permís, jo crec, per escriure sobre la baieta mullada, sobre la casa, sobre les escales, sobre mon pare no em parla de fa 3 dies, i que això tingui una importància. I jo crec que ens va servir a tota una generació per creure'ns que podíem escriure sobre el que passa dins. No havíem d'estar sempre amb els temes universals que ens han dit que han escrit els homes, i anar al que passava dintre casa, que al final estem parlant sempre del que passa al món, perquè una baieta és el resum d'un món. On estan les dones sempre ja fa fred, els safarejos, el món de les baietes, les cuines... Pensem en aquestes cases on hi ha la cuina, el safareig, després el passadís llarguíssim, i al final la sala. A la sala que hi ha senyors fumant un caliquenyo.
Sí, sí.
Les dones estan lluny d'això. És on es llegeix el diari en aquella banda, i a l'altra banda és on hi ha fred, on hi ha calor, on les olles bullen. Evidentment això ha canviat. Però clar, jo m'he criat amb tot això. I això se't queda dins.
Hi ha una frase teva que m'agrada molt, que diu: ser presumida és una forma de resistència. Troc que això és un lema de camiseta.
Sí, jo ho crec molt. Eren dones que estaven tot el dia amb les sabates de retaló a casa, amb l'espardenya, amb la bata que era vella, i el dia que sortien al carrer, doncs es pintaven el morro. Perquè què pots fer millor que pintar-te el morro? És dir, estic aquí, és entrar a l'espai públic. Sempre estaven a l'espai privat, sortir a l'espai públic i dir, després de que estic tot el dia aquí fent llits, cridant els xiquets, que no s'adormen, que no sé què, doncs ara surto al carrer i me pongo guapa.
I també és color. Vos he de dir, estimats oients, que Montse Virgili du una camia.
Sempre, sempre.
Que és una fantasia on du escoll en taronja, sí, que sí. A la meva època se deia taronja fofi.
Més fofi, sí.
Exacte. Sí,
m'ha agradat. Fofi, fosfi.
Ja canvien les generacions.
Clar, sí, perquè ja. Tu ets més jove, anem evolucionant. Però clar, el color sí. També és revolucionari. Perquè és una manera de posicionar-te davant el món. Jo quan t'he vist arribar dic, tinc ganes de parlar amb aquesta dona.
M'agrada aquesta actitud.
Clar, no poden dir el contrari.
Jo quan era jove, que era molt amiga d'un amic meu de Falanich, en José, érem gòtics. Però això només va durar fins als 19.
Ara ja ha canviat.
I després ja es va acabar el del gòtic, i ara seria emo, i ja vam traspassar i després vam dir tot colorins perquè la vida ja ens porta prou negre.
És que si abans han dit que Kierkegaard és per les cindes de matí, sa gòtic és pas de 7 anys.
Exacte, als 19 ja
gòtic,
començo...
Gòtic en 25 no. Ja ha de ser una cosa no que t'agafi com amb molta il·lusió.
No ves que l'edat que tinc jo ja estàs gòtica flamígera?
M'ho apunt com a concepte. Estoy gòtica flamígera. Han sonat els senyals horaris, això vol dir que han de començar a dir adéu a Montse Virgili, companya de Catalunya Ràdio, autora dels Moixons, el seu debut literari. Demà serà la Fundació Mallorca Literària a Binissalem, en aquest festival La Coma, parlant amb en Pa Moliner. Déu-n'hi-do, dues dones d'empenta. És que no sé de qui som més fan.
Estic impressionada, jo t'he de dir, que no sabré com arrambau això.
Però serà una fantasia, dues
fantasia,
dones.
Fantasia, sí, fantasia.
No m'agrada saber l'empoderada, perquè crec que ara tothom està empoderat
no,
és això.
No, sisplau.
Però dues dones.
Més aviat gòtiques flamígeres.
I sobretot des d'una independència de criteri, que això també és important. El que tu has dit que t'agrada Numbral, crec que també és interessant, perquè vivim una època de lo políticament correcte que no ho podem dir, i en Pa Moliner també és molt d'aquest estil. Serà interessant això demà.
Sí, ens agradarà. Jo, moltes ganes. I si no, d'aquí 15 dies a Rata Corner, estaré el 23 d'aquest mes. Torno, perquè no puc viure sense vosaltres.
I de doble sessió de Montse Virgili. Montse, un plaer,
exacte,
estimada.
Exacte, gràcies.
I de nosaltres quedam aquí a Mallorca i d'aquí, res, quatre anuncis. Tornem a connectar amb Eivissa, des d'aquesta Eivissa medieval, perquè hi haurà Pablo Sierra, es guate que he fet des d'allà. Encara queden moltes coses. Tot d'una tornam.
TV3 Ràdio és... entreteniment.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que ja gairebé està en complet desús o que s'utilitza molt poc, és una paraula molt curiosa, és una locució adverbial molt curiosa que tenim a Ciutadella i és cumarrenó. Cumarrenó. Perquè nosaltres la pronunciem així de veres i sembla que sigui una sola paraula, cumarrenó. I és cum-alre-no, com veus. És un llatinisme i ve a ser com si diguéssim si més no. Per exemple, quan dèiem a qualcú vinen a sopar, com a renó, recordarem més temps. És una paraula que ja La gent jove coneix molt poc. Jo a casa sempre l'he sentida, jo encara l'utilitzo i m'agrada molt utilitzar-la en els meus escrits, utilitzar-la xerrant, perquè em sembla que és un tresor lingüístic que tenim aquí a Ciutadella, perquè a la resta de Silla no la coneixen, no l'utilitzen. Aquesta seria la meva paraula preferida.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Doncs sí, aquí en directe des d'aquesta fira medieval i continuem, i ara ens ha visitat el nostre eivissenc il·lustre, que és en Pablo Sierra. Com estàs?
No m'ho crec.
Que siguem aquí, no?
És que avui des de casa teva.
No, se'm fa molt estrany estar fent les cançons dels altres, estèntol, des de Eivissa, des de Dalvila, des de la fira medieval, i a més que no estigui plovent. Perquè...
No, exacte. Fa un sol fantàstic.
I fa una estona, bots i barrals, ha set deixar de ploure, i m'imagino que els carrers de les farmàcies, no sé, la gent estiria per allà mitja amagada, sí, en aquells balcons, en aquelles cases, sí. Perquè era ple de gom a gom.
Exacte. Fa un dia fantàstic,
sí,
per tant.
Sí, sí, sí. S'ha quedat una tarda.
Que...
Sí, ara s'ha estirat.
A les 6 fan la inauguració
en diferit, però inauguració.
Exacte. Mm.
Serà un bon espectacle,
segur,
sí.
Segur que sí. De fet, ara ja no se podia passar.
No, ja havien tallat el portal de les taules i,
sí,
en veritat,
de...
s'havien hagut de pujar per
exacte,
darrere.
Exacte, hem hagut de
fer-se l'alta. Ara decidim que vas programa, que m'anaran cap allà a veure aquesta inauguració oficial, perquè és tot un espectacle.
És tot un espectacle, sí.
I, mentretant, avui aquesta...
Avui la secció va de passejar.
Exacte.
Ah, que bé.
Sí. De fet, una passejada per allà on som.
Exacte, sí, serà una caminada per alguns dels escenaris d'aquest Eivissa medieval. I ho farem, Margalida Celestí, escoltant música que d'una manera o una altra doncs està relacionada amb aquests indrets per on anem a guaitar, en aquesta estoneta de ràdio. Ja us dic per avançat que avui, ha passat altres divendres, però avui la llista de reproducció que han preparat potser és més eclèctica que mai. Everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of... Aquest Wild World del cantautor britànic Cat Stevens i Pablo, aquesta cançó del 1971, a quin lloc de la ciutat d'Eivissa ens condueix? Doncs m'anam en els carrers de la Marina, del barri portuari que tenim allà avall, sota la murada, i començarem aquest recorregut amb una anècdota que sempre conta un dels periodistes més veterans de Silla, en Juan Suárez. Crec que alguna vegada l'heu tingut atent, sí. M'assona que en Xisco m'ho havia comentat. Ell és un pou d'anècdotes, d'historietes, i sol explicar que va quedar bocabadat amb el popurrí de personalitats que podies trobar-te a l'Eivissa, a la primera Eivissa que ell va conèixer, la de començaments dels 70. Feia pocs dies que s'havia mudat aquí, des de Gran Canària, ell és d'allà, quan en Juan Suárez va trobar-se, ben a prop de les andanes d'Esport Vell, un pelut tocant aquesta cançó, que era nova de Trinca, llavors.
Gràcia de pelut, eh?
Amb sa guitarra. Era molt de les èpoques, això de pelut. I ho feia també aquest tipus que quan en Juan Suárez es va atracar resulta que diu que es va trobar allà el mateix Cat Stevens.
Era ell.
Sigui apòcrifa o no, perquè clar, no hi ha fotos que ho confirmin.
D'acord.
I clar, ja sabem que Canàries és com sa part més llatinoamericana d'Espanya, doncs això de realisme màgic els agrada. És bé que en Suárez ho explica molt bé i... Si tornes un poc a les pales del periodisme de llavors i te'n vas a l'hemeroteca, aquí d'hora tenim l'arxiu d'imatge i so de l'Ajuntament de Vila i té escanellats
tots aquells exemplars de Diario Ibiza, d'aquells anys on començava Silla a conèixer el turisme, doncs sí que trobes doncs, una certa facilitat per trobar allà mig remenats, com si fos un mescladís sense diferències, doncs artistes, fans i, lògicament, també periodistes que anaven guaitant a la recerca de la notícia. Així que, donant per bona aquesta anècdota d'en Juan Suárez per obrir aquest passeig per la Marina, Sa Penya
i
del Vila.
I si no, Nevero...
He ben trobat.
De Xivassa, segur.
Exacte. A una Eivissa que ja havia descobert el turisme i començava a descobrir llavors les discoteques.
Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado zafarracho tan disparatado sin venir a qué. Y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puse los pies en la capital. Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate. Y he vendido caballas, sardina, pimiento, tomate. Vendía quincalla, tabaco, aguardiente. Y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes. Cuando estaban diciéndose verso y cantándose el bar de la sola, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina. 15 años y un hambre canina, figúrese usted. Pero ahora me sobra el pasné y cambia la cosa.
Pablo.
Lola Flores per tot.
Ah, sí? Ja m'agradaria topar a Lola Flores a una discoteca.
Aquest tanguillo de la guapa de Cádiz, de Lola Flores, degué sonar, creus, a la inauguració de Patxà, que va ser aquells anys, el 1973 en concret.
A veure, no és un himne de la jarana tan accessible, potser com Que me coma el tigre, però podria haver succeït, o allò almenys m'agrada imaginar que podria haver succeït perquè aquesta cançó havia sortit 7 anys abans del primer opening, de la primera obertura de Patxà. Patxà va obrir el 73 i aquest tanguillo de la guapa de Càdiz és de 1966. Mm-hmm. Dic que m'agrada imaginar-m'ho per dos motius. Mm-hmm. Llavors, inicis de 70, doncs Lola Flores és, sens dubte, una de les grans personalitats. S'havia apuntat aquí en els guions musicals, però en general, de la vida social de l'Espanya.
Sí.
Des moment.
Sí, sí, sí.
I era una d'aquestes famoses de segell ibèric doncs, que ja començaven a venir per Eivissa. I, doncs, alguna festecita m'he pegat, com acostumava a dir ella allà de ben major.
Sí, de fet, això ho record molt bé en el documental que ha fet la seva neta en el Bac
Que ja l'he vist, el vaig veure fa dues setmanes i m'ha agradat força.
Sí, i també te'n dones les comptes l'importància que tenien a Lola Flores en aquella època, en aquell moment, era la reina.
Quan parla de com va col·locar en a seu fill, en Antonio, per fer sa mília allà de vora casa i...
Que no li va sortir bé.
I vendre bolígrafs, que no li va sortir bé a jugar. Doncs això ho diu tot, però m'agrada imaginar-m'ho perquè després, ara intentaré mostrar-vos-ho quan li donem pas a la següent cançó, fa no massa vaig trobar una foto, fa pinta de ser un poc pas decorat d'aquella botiga una mica posterior dels 80, on surt na Lola Flores firmant un autògraf davant separador d'una botiga amb pinta de joieria, no sé si potser era Joies Pomar, que ja existia en aquell moment justament allà en el carrer de les farmàcies.
Ho imaginarem
doncs, així. Doncs un fan. I na Lola Flores no està tota sola, perquè no sé si va venir mai amb Antonio González, el Pescailla, aquí a Eivissa. No sé si el Pescailla potser tenia cosins a Sa Penya, perquè Gràcia i Eivissa tampoc estan tan lluny. Però no és el Pescailla qui surt darrere a Lola Flores, sinó a seu escuder, qui, si no, Juan el Golosina, és qui li està cobrint les espatges en aquella foto. Com dèiem, sa foto no està datada, fa pinta de ser dels 80, i en el fons ja ha aparegut estupònim Sa Penya, sa lletra d'aquests tanguillos, tot i referir-se a Cádiz, doncs allò me quadra molt bé amb les escenes que ja s'estaven produint en aquella època, 70, principis dels 80, en aquestes cases que es despengen cap a la mano, són molt lluny d'aquí, estan sota el baluard de Santa Llúcia, i que es diuen Sa Penya, barri de Sa Penya.
Ella tiene 14 y mueve paquete, con su primo la 49 y la roba o a su tío machete. Se cree muy valiente y que traficante, pero tiene una cuenta pendiente y no sabe quién viene a buscarle. ¿Qué será de ese muchacho si no es dueño de su suerte? Si la vida le dio palo y ahora le buscan la muerte. Si en el fondo es no malo, pero nadie quiso quererle y nadie supo guiarlo. Dime tú qué culpa tiene. ¿Por qué no da luz?
ara en Pablo me'n mostra aquesta foto fantàstica de Lola Flores i Juan el Golosina.
És de finals dels 80 o inclús de principis dels 90, perquè ara que hem obert l'enllaç, està firmada, és de Moisés Copa, que és un company fotògraf que segueix en actiu, ara treballa a Periódico d'Ibiza, i jo diria que hi va començar molt jovenet, potser devia tenir 18 o 20 anys quan va fer aquella foto.
Quan ja va captar aquesta imatge.
Exacte, a fer feina de reporter gràfic a Diari d'Ibiza.
Pablo, i malgrat que acostuma a aparèixer per altres motius més tristos en els mitjans de comunicació, la penya sempre ha estat sinònim de mestissatge.
Sí, sí, sí. Mireu, la primera migració de fora vila cap aquí dins, cap a vila, cap a la ciutat, d'eivissencs, de vuit llinatges, on van a parar? A la penya. Els primers peninsulars que vengueren a Silla per fer de picar pedres, per exemple, per construir els murs, es dic, dels Botafoc, els que tanca esport per fora, doncs on van anar a viure? A la penya. I molts d'ells, o sigui, parlen un eivissenc molt d'aquella època, perquè ho van aprendre en un moment on els murcianos, que com se li deia, la gent que venia de fora, doncs eren minoria, i la llengua que es parlava allà a la penya era el català d'Eivissa. I clar, després vengueren els gitanos, no massa més tard, alerta, perquè les primeres famílies d'aquesta ètnia, crec que venien de la zona de Baza, a Granada, arriben cap a l'any 62-63. I producte de tot això és que avui en dia tinguem a Eivissa, doncs, un artista urbà l'estàvem escoltant fa un moment, com Vinnie Dollar, que és vilero del 88, com jo, i que en realitat es diu Joan Lladó Rosselló. Que jo sàpiga, no té cap llinatge gitano, és ben eivissenc, i abans de passar-se al trap es dedicava sobretot a cantar flamenc. Per què? Doncs perquè s'havia criat mà a mà, ell és de la Marina, amb els lots gitanos d'aquesta part, de la ciutat. I alerta, ja us he avisat que això avui seria un món més clarís de ritmes, de cançons, de gèneres.
Del flamenc passam,
eh? Exacte, perquè ara us contarem què tenen en comú Peret, o sigui, seguim en les mateixes coordenades.
I qui?
I Eros Ramazzotti.
Che restano così nel cuore della gente. No, no.
Mirau, el borriquito, que també és del 1971, igual que Wild World, i Una emozione per sempre, del 2003, aquesta la recordem tots, o tots els que som aquí, almenys, doncs quan aquesta illa, el 2003, principis de l'era, jo me'n record, començava a ser també un bon reclam turístic a Itàlia, o sigui, els italians van descobrir primer Formentera, després vengueren cap aquí, i ara jo crec que n'hi ha més aquí que no a Formentera, doncs...
Sí?
Creus que Formentera ha minvat?
Ha minvat un poc, sí, de la pandèmia cap aquí, i hi ha molta gent italiana que va descobrir les Pitiüses venguent de turistes a Formentera, que després s'ha establert aquí a Eivissa. De fet, ara han reobert el viceconsulat, que crec que té l'oficina, no és Llavara de Rei, o darrere, a la plaça d'Esparc. Hi havia aquesta setmana una entrevista amb la cònsul, que és una advocada italiana que té despatx aquí. Doncs, clar, què tenen en comú aquestes dues cançons, El borriquito i Una emozione per sempre? Doncs que van triar els carrers de la Marina i també zones del Vila, doncs, per gravar els videoclips que van sortir d'aquests temes. Clar, dos videoclips molt diferents.
Mitiquíssims.
Tots dos, mitiquíssims. Però és que, a més, si fem una repassada a l'arxiu de videoclips que s'han gravat en aquests barris, en el reclam d'aquests carrers i aquestes places tan polides que són patrimoni mundial per la UNESCO, doncs trobam, per exemple, Julio Iglesias a finals dels 80, Nacho Cano, després de la separació del seu grup de Mecano més recentment, es duet llatinoamericà format per Juan Carlos Ozuna i Camilo Echeverri. Clar, tota aquesta gent ha gravat per aquí i
també se van deixar seduir per
per aquestes parets emblanquinades i pels balcons de ferro forjat o els palaus barrocs, perquè el videoclip de Nacho Cano crec que és tot a dins d'una casa senyorial de Dalvila, doncs per aquesta arquitectura que trobam en uns barris que, no sé, jo m'imagino que d'aquí una bona temporada seguiran apareixent en videoclips, perquè ja ho van fer, per exemple, en Un beso i una flor, que no sé si el teniu a sa memòria en el cap. En això li haurien de dedicar unes cançons dels altres específiques, perquè Nino Bravo va recórrer totes les Balears, crec que va començar per Menorca i va acabar aquí a Eivissa, doncs gravant en zones monumentals a Menorca, no sé si ho va fer a Ciutadella, a Mó o a les dues bandes, però també hi ha unes imatges guapíssimes d'ell passant en cotxe per sota dels molins de Junquet.
És a dir, que Un beso i una flor és tot un catàleg.
Va ser una espècie de... Sí, va ser una espècie d'anunci que va fer el Ministeri d'Informació i Turisme, Informació i Turisme de l'època, aprofitant aquell gran hit per promocionar turísticament ses Balears.
Sí que és un tema, això de Balears i videoclips.
És un tema.
Volem ser cançons dels altres.
Ja però, Pablo, si hi ha un altre gènere que també té una relació estable
sí.
amb aquest escenari, que és un fum confit, aquest gènere és el jazz.
Sens dubte. Perquè amb el jazz, Margalida, podem dir que Dalvila, especialment Dalvila, aquest barri, ha firmat papers i conforma un matrimoni que, a més, funciona. Ben avengut. Serà d'enguany, serà en setembre. Serà la 38a edició de l'Eivissa Jazz, un certamen per on han passat un parell de llegendes. El 2001, per exemple, ho estem escoltant, sonava el saxo de Branford Marsalis. Aquí de vora, a Santa Llúcia, un dels dos baluars, que amb el de Sant Pere, doncs mantenen una programació estable de concerts durant la primavera i l'estiu, i no només s'escolta jazz, perquè, per exemple, aquí a Santa Llúcia hem vist diverses edicions del Festival Sueños de Libertad i Indie Rock, o cada mes d'abril encara es fa la gran festa d'electrònica que programa l'International Music Summit, que és el congrés d'aquest gènere, que organitza una festa que és com l'opening dels openings, mm-hmm. perquè es fa sempre com un o dos dies que les grans discoteques doncs, obrin portes. Igual passa amb el claustre que tenim aquí darrere, o Sant Domingo, es convent, com es coneix popularment entre la gent d'Eivissa.
Curiós, la toponímia dels baluars d'aquí
sí.
són molt semblants a les de Mallorca.
Sí, més o menys, és bé. No havia pensat. No, crec que no tenim baluar d'esprínce, perquè estan tots dedicats a sants, com les parroquis, com els pobles de l'interior de Silla. Però si sí, són un gran escenari musical. Aquí a Sant Domingo, per exemple, durant tot l'hivern doncs, trobem concerts de la banda simfònica d'Eivissa, de cors, també, o sigui, que és un epicentre cultural,
fantàstic.
Aquest barri de Dalvila.
Un, dos, tres, quatre! Baldufes, tot tipus de calatrics, carrilets i sabalinos, pagadors i llepadits, barrines i llacadores, fitores i moranells, hi ha cadufos i estripancos, faristols i xeruells. Tenen gangui els perfums, canonets i picarols, hi ha baules i boteres, llacadores i vinyols, aigua cuites, fonyadors, fanalats i xavalins, calen trombons i xulers, rebenisses i llambrins.
I continuem. La lletra d'aquesta cançó, Margalida, es podria fer un tèntol tele.
Ah, sí? No, sí?
Només amb aquest reguitzell de paraules. Sí. Jo n'hi ha moltes que potser he sentit o me vol sonar o algú me les ha bufat, però no sé què significa.
Ah, doncs en farem un.
Sí, sí, sí. Amb Alfredo Marí jo crec que no hi hauria problema per fer una cita, sí.
Clar, perquè si parlant de Dalvila, tant sí com no, havia de sonar aquesta sa botiga de Dalvila, tot i que té una lletra vintage,
sí.
Tu, Pablo, la vincules molt amb el present.
Sí.
Com es diu a les redaccions, quina seria la perxa?
Doncs tot i que avui, aquests dies, durant aquest pont medieval, doncs paregui quasi una paradoxa, som a un barri despoblat. Fa quasi 20 anys, el 2008, i bueno, no s'ha de la més recent que he pogut trobar, perquè m'han dit que el 2015 encara era menys a xifra. El 8 hi havia unes 700 persones registrades en els carrers de la vila. 7 anys després eren només 600. No sé ara quantes iran i quantes viuran realment, perquè, clar, és molt polit, però és poc pràctic, perquè és una part antiga, ja ho veiem, per exemple, a Ciutat.
Sí.
En el centre de Ciutadella està passant tres quarts del mateix, però, clar, aquí tens afegit de ses bardes. O sigui, no hi ha un metre pla.
No, si has d'anar a comprar
les places.
Aigua,
clar.
L'has de pujar a peu.
I deia...
Vaja, que s'ha anat buidant.
Exacte, s'ha anat buidant. I deia que aquesta lletra és vintage, perquè, clar, aquesta escena que descriu es produïa i es produïa fins a la dècada de 50, 60 o fins i tot principis de 70. Gent que venia dels pobles a fer compra a Vila i, clar, aquest barri era ple de botigues. El videoclip d'aquesta cançó, que és molt cachondo, crec que es va gravar a una... No sé si és nostre tècnic, en Pablo Morganti, té informació sobre això, que està molt, molt relacionat també amb el món audiovisual, però jo diria que es va gravar a una botigueta que hi ha a l'interior d'Eivissa, a la parròquia de Sant Llorenç, ara no recordes, no? Que ha mantingut un poc l'estètica, això, de fa 50, 60 anys, per recrear, doncs, com eren els comerços, els petits comerços ultramarins de Dalvila, perquè aquí ja no queden botigues i pràcticament tampoc queden bars a banda dels que podem trobar oberts, de les cafeteries, dels hotels de 5 estrelles, que sí que han anat apareixent en aquest barri. És darrer esperador de turisme. Però, clar, la situació, com dèiem, doncs, no era igual. Mira, per exemple, el 1940. La comparació entre èpoques pot ser odiosa, però resulta interessant. Fa 85 anys, a Vila, que ara té 50.000 habitants, el municipi, la ciutat, només vivien 9.600 persones. 1.400 ho feien de morades cap a dins. O sigui, el 15% dels vileros eren realment dalvileros. Així que aquestes escenes, que a ritme de swing narres a lletra de sa botiga del Vila, doncs, com dèiem, són ben fàcils d'imaginar. Per ben semblants i alhora surrealistes, perquè, clar, penseu que a la nostra ciutat d'Eivissa baixava tot Déu si volia comprar tot allò que es considerava un producte urbà. Clar. I que era un producte urbà, aleshores. Veure, sí. Arròs, sucre, cafè, xocolata, tabac industrial, perquè en els camps es fumava tabac pota, bagallà salat, arengades, espècies, teixits i roba, teles per cosir, sabates de mudar, mocadors, roba per a celebracions, ferramentes, i clar, i qui s'ho podia permetre també, doncs algun perfumet, alguna joia, com la Lola Flores.
Això, mos ha explicat la primera convidada que han tingut, Ana Maria, que mos deia, clar, la vida al camp era dura i no teníem tot això que has explicat.
O si mateix algun rellotge, que a nosaltres mos aniria bé ara, perquè crec que se mos acaba el temps.
La nostra ciutat d'Eivissa és una ciutat real que tot temps s'hi cullen figues sense haver-hi figueral. Hi ha molts de polls i xinxes i això és molt natural, que ciutat molt adornada de ministres i fiscals, jutges i governadors, n'hi ha un cal a portal. La nostra
ciutat... L'ambient de Vila en aquells temps previs a la globalització queda molt ben definida en aquesta cançó popular gravada per U, que ara fa 50 anys a la nostra ciutat d'Eivissa. Per què mereixia un capítol a banda d'aquesta secció, Pablo, ja per acabar?
Doncs mirau, perquè ara fa 50 anys que va sortir el segon disc d'U, aquesta illa, en aquesta illa tan pobra, que és del 76, i perquè aquest tema era molt més llarg del que es va poder gravar. Clar, que hi dius ja surt Mort Franco, però en plena transició. I ahir justament li vaig enviar un parell de whatsapps a Isidor Marí i me deia, no, la lletra que van trobar, que està recollida per Isidor Macavich i es va publicar en un dels seus exemplars, crec que és quart, de la seva història d'Eivissa, que va sortir al 67, doncs tenia moltes més estrofes. Ells van fer un recull, les van organitzar, però clar, n'hi havia d'algunes que sí que es podien publicar en un llibre, però que no es podien cantar en aquell context, perquè clar, són poc respectuoses contra unes autoritats que molt abans, perquè això és una cançó popular que anava construint el poble, com si fossin gloses, perquè no deixen de ser gloses, doncs estimulava la imaginació de la gent i doncs eren els estribots que s'amullaven en aquell moment. Però troc que un dia hauríem de tenir, si no estrident complet, Duc, doncs algun d'ells, perquè mos parlàs de com va fer, com va ser aquella gravació en aquesta illa tan pobra. Jo me'ls imagino, ja que hem començat amb una llegenda apòcrifa, acabarem també amb una altra, doncs creuant-se, que això és impossible que passés, perquè ell mai ha dit que hagués vengut aquí, que hagués passat per aquí per anar a Formentera amb el seu admirat Bob Dylan. Que no sé si sabeu que hi ha una llegenda urbana que diu que després de patir aquell accident de moto que va tenir quan era en el cim de la seva popularitat, doncs va desaparèixer com un any i mig del món, ningú sap per on va anar a parar, i molts anys després va començar a aparèixer gent, formenterera i no formenterera, que diu que se l'havia trobat allà, que havia estat dormint a un molí de la Mola, que havia jugat escacs amunt, amb l'altre, que l'havien vist tocant la guitarra a la Font de Pepe, banyant-se en el migjorn.
Què dius?
Per Eivissa...
I per Eivissa havia de passar, clar. És que tothom ha de seguir passant per Eivissa, si vol anar a Formentera.
Ara sí, no sé que hi vais amb vaixell privat.
La botiga del Vila, el videoclip es va gravar a Can Andreuet, que és una botigueta que està entre Santa Eulari i Sant Carlos. Fa molt bona sobrassada. Si anàveu mai per allà i n'agafeu... M'ho acaba de dir en Jaume Tur, que era el trompetista de Potalight.
Ah, sí? Així,
dit queda, sí.
Molt bé.
Hem fet la consulta en directe i...
Molt bé.
A punt fet.
No mos queden res, un minutit i mig de programa, així que no tindrem aprendre a entendre d'acabar amb música, però sí que ho farem. Després ara li demanaré a en Miguel que mos posi Borriquito.
Ah, home, clar, sí.
D'en Peret, per acabar. Acabarem avui amb aquesta cançó que està inclosa dins el Guateque que avui teníem preparat, perquè Pablo, és vera que si Vila... Eivissa és una ciutat que han passat molt de músics, que molta la música músic, sí, té molta importància i que és d'aquest lloc també de mitomania, no?, una miqueta.
És impossible no tenir-la, perquè comences a repassar, doncs, això a Maroteca, vas a l'arxiu de vídeos i surt per tot. Però allò m'està passant un poc el mateix ara que visc a Palma, Mallorca. Perquè comences a gratar i també surten històries per totes bandes.
Sí, sí. Llegendes.
I llegendes, sí. I per això estan a Marta Garau i en Xisco Nadal per explicar-nos-les.
Exacte, exacte.
Vives i divins.
Vives i divins, així és. Doncs avui hem fet aquest programa especial aquí des d'Eivissa. Ara a les 6 es fa la inauguració oficial. Anant cap allà?
Anant cap allà, sí? Vinga, som-hi.
Ja han vist les autoritats que fa una estona que han passat i se n'anaven cap allà. Nosaltres també anirem a aquesta inauguració d'Eivissa. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa. Aquí hem tingut en Carlos i també en Pablo Morganti. Pablo, moltes gràcies. En Carlos també, en Pet Díaz també, és que és per aquí la gent d'IV3, els estudis d'IV3 Ràdio, en Xisco Nadal i en Miquel Junc. Moltes gràcies a tots dos. I també aquí.
Fins dilluns, estimats, fins dilluns.
Fins dilluns, gràcies, sí que hi són. Gràcies, Pablo, fins dilluns, una parlada.